I'm Carmen Nara.
El avanç de la neurociència i de les neurotecnologies es obren la porta a possibilitats fascinants, però possibilitats que també són molt perilloses. En una charla en una acadèmia militar de West Point, en Estats Units, el doctor James Giordano, neuròleg de l'agència DARPA, de l'Agència de Projectes Avançats de la Defensa estadounidense, va deixar molt clara la seva visió de que el cervell humà és i serà el camp de batalla del segle XXI. Clar que, si això ho diu un personatge del seu perfil, no és per a prendre-se-ho a la lleugera, ni molt menys per a prendre-se-ho a broma. DARPA porta dècades financiant projectes sobre ciència i sobre neurotecnologia, amb fins militars. De fet, en el 2011 va encarregar a la Universitat de Califòrnia investigar la telepatia electrònica per a poder monitoritzar les ments a distància, per a poder saber, per exemple, què estaven pensant els soldats d'una unitat. Un altre projecte més inquietant encara era enviar senyals al cervell per a obligar al receptor que pensara i que fera determinades coses. Tot això que estic contant-vos no és ciència-ficció. No són projectes que estan més o menys guardats en un caixó, no. És tecnologia desenvolupada i en ús. I el que va començar DARPA fa 40 anys en estudis bàsics, ara és ja una realitat. Una realitat que pot desenvolupar-se amb el desenvolupament tecnològic actual, en coses com les reds 5G, coses que ens permetixen estar sempre connectats, però que podrien estar perfectament seguint utilitzades per apuntar als nostres cervells. Aixina que quan el Foro Econòmic Mundial vas començar a parlar de nanotecnologia, transhumanisme, coses de les que, per cert, també parlava el doctor Giordano, no són coses per a tomar-se-les a la lleugera. De fet, que n'hi ha gent que té com a objectiu el domini del cervell humà. I parlant de cervells i caps, sabent com estan alguns caps, sobretot per les altes esferes, dona bastant reparo? No, dona prou por pensar que ara pots convertir algú en un terrorista suïcida o en una d'aquestes persones que es posen en algun lloc i comencen a pegar tirs. O mantindre a grans masses de població assustades, mantindre-les passives, mantindre-les manipulables. Clar, quan tot està, es pensa que és conspiranoica, doncs fas bé, no li dones molta importància, però resulta que estem parlant de tecnologia real. Clar, i la cosa assusta quan sabem que avui en dia a la gent es costa mantenir la seva seguretat, la seva ciberseguretat. Es costa mantenir a salvo els seus datos, mantenir a salvo els seus diners. Si ara mateix n'hi ha tants ciberdelictes, és precisament perquè els delinqüents tenen èxit i aconsegueixen víctimes, víctimes que en la seva major part estan desprevengudes. Clar, si això passa amb la privacitat material, ara intenten previndre a la gent sobre com tenen que protegir la seva privacitat mental, sobre com mantenir la seva ment lliure i independent davant d'atacs que podrien estar ocorrent ara mateix. Si la gent, i torna a posar un altre símil, té problemes per a distingir el que és propaganda de lo que no és propaganda, pues a més té nou tipus de coses, apaga i vamonos. I per suposat, no vull que se mantenga mal. No estic en absolut demonitzant ni la neurociència ni la neurotecnologia. Són grans esperances per al futur. Poden obrir-nos fronteres per al tractament d'enfermetats neurològiques, enfermetats psicològiques, de trastorns de tot tipus i que donen molt de sofriment a les persones que es pateixen. Però no n'hi ha que oblidar-se de que estem parlant de ferramentes i les ferramentes Pues depèn de per a què s'utilitzen. Un martell pot servir per a col·locar un quadre o per assassinar algú. Estem parlant, en canvi, de coses que són molt preocupants i que, precisament, com pareix que estiguen a l'àmbit de la ciència-ficció, la gent no està prevenguda contra elles. Per exemple, imagina que hi ha un líder que té una proposta en contra d'algú que li moleste i podrien fer que es desalentara. Inclús podrien provocar-li una depressió. O inclús conduir-li al suïcidi, convertir-lo en el blanc d'una emissió d'ones ultracurtes. Per exemple, un pacífic ciutadà musulmà de qualsevol ciutat europea podria ser radicalitzat i convertit en un terrorista suïcida amb la convencuda mescla d'adoctrinament i manipulació electrònica. Una persona amb un equilibri mental no excessivament estable se li podria arribar a fer escoltar veus. Veus angelicals, veus diabòliques, veus que t'assusten, veus que t'halaguen, veus que te convencen de que facis coses, de que no les facis. O imagina que algú poguera llegir els teus pensaments, les teues emocions, i poguera fer-ho a distància, i després poguera utilitzar aquesta informació per a influir en el teu comportament. Algo així ja està fent-se, eh? És just el que fan els algoritmes de les redes socials, en el fons fan això. Ara imagineu-se el mateix, però a una major escala, amb una major eficàcia. Això planteja tremendes preocupacions ètiques i de privacitat. I és importantíssim tindre en compte que aquestes tecnologies no estan limitades a un sol país o a una organització. Les agències d'intel·ligència i les corporacions de tot el món tenen accés a aquesta tecnologia i podrien utilitzar-la per als seus propis fins. Això significa que tots som potencialment vulnerables a la interferència mental, al control de les nostres emocions, al control dels nostres pensaments. Distopies tan aterradores o més aterradores que la que plantejava Aldous Huxley en Un mundo feliz. Estan quasi a l'alcance de la mà i és molt probable que pronte les veguem aplicades en determinats països. Lo que tenim que estar alerta, lo que tenim que lluitar, lo que tenim que estar informats és per a que no arribi a succeir mai en el nostre.